És omnipresent. El veiem a tota hora. Us diu, amb la seva nitidesa o no, quin tipus de dia tenim i quin vent bufa a Formentera. I els nostres boixos, els nostres nets, n'aprenen una llegenda d'un gegant que hi habita a les escoles. Estem parlant d'Es Vedrà, aquest illot màgic, aquesta roca que, en fi, forma la skyline, conforma el perfil absolutament reconeixible des de mar i aire d'Eivissa i Formentera, d'Es Fraus. Avui en volem parlar perquè s'hi ha recuperat la flora endèmica. Sí, sí, aquest darrers temps, una expedició el passat 15 de maig amb quatre botànics, entre ells en Joan Rita, que coneix l'illot des de fa més de 30 anys, va poder comprovar l'evolució de l'illot, on abans quedaven només roques i terra, ara hi ha prats. Parlem-ne una estona amb en Joan. Molt bon dia, Joan Rita, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
En Joan és botànic, és professor a la Universitat de les Illes Balears. Joan, dius que coneixes Es Vedrà des de fa 30 anys. Quan hi vas anar per primer cop?
Doncs pues mira, això va ser al final dels 80. Vaig tenir el gust de poder anar a aquest illot, acompanyat de molts bons amics eivissencs, en Néstor Torres, un gran botànic que viu a Eivissa, i vam poder pujar a la illa i realment va quedar molt impressionat perquè era una mena de gran jardí ple d'endemismes, ple de flors. Era un moment que no hi havia cabres i vaig tenir aquesta primera impressió realment impressionant de la riquesa de la flora, de la quantitat d'espècies endèmiques que hi havia en aquesta illa, no? Després, més tard, quan van introduir les cabres, doncs, la illa havia canviat moltíssim. Va començar un procés de degradació molt, molt fort i bueno, s'hi va continuar durant bastant d'anys. Uh-huh. Va ser realment un sentiment molt dur. En aquell moment, quan tornes, si has conegut un puesto que semblava un jardí botànic realment únic, pues, convertit en una mena de corral, no? De flora que hi ha als voltants dels corrals.
Uh-huh. Tu hi viatges per primer cop, o tu hi accedeixes per primer cop, dius, a finals dels 80, en una missió, diríem, científica o en un passeig una mica, doncs, plaent?
Bueno, sí, en aquell moment es quedaven començant un projecte d'estudi del CIO de les Balears, uh-huh. En les fases molt inicials, i a partir d'aquella època, i doncs, al principi dels 90, doncs vam poder fer els catàlegs, visitar pràcticament tots els illots de les Illes Balears, no? En diverses vegades. Ja pensava que hi ha més de 100 illes satèl·lits a les Balears, i bueno, la nostra feina en aquell moment va ser conèixer la flora de totes aquestes illes que tenim que visitar en diferents moments de l'any, no? I entre elles, òbviament, també es va ser una peça clau, no?
Dius que era un autèntic jardí botànic. Quina era la flora que més destacava?
Bueno, en Es Vedrà hi ha moltes espècies que són autèntiques joies, no? Potser una de les més comuns és una mena de ravenissa groga, que se coneix vulgarment, però que és exclusiva de les zones pitiuses, també se troba en uns illots de Mallorca, i puntualment al continent, que es diu Diplotaxis ibicensis. El mateix nom ja indica que és l'origen, no? I aquesta planta, doncs, cobreix de color groc la illa en aquell moment, al final dels 80, i era realment espectacular, no? Després hi ha altres plantes, com una que es diu Silene ifacensis, que compartim amb el llevant de la península ibèrica. Si li posa aquest nom, perquè se trobava el Peñó d'Ifac, que està allà al llevant, no? Però després a les Pitiuses, pues, segurament hi ha les poblacions més importants, i entre elles Es Vedrà. És una planta en perill d'extinció, extremament vulnerable, i que se refugia en els penyals, no? Els penyals tant d'Eivissa com d'Es Vedrà. I després també hi ha una planta que, que només viu a Esvedrà, que és una mena de camamidla que es diu Santolina vedranensis. Se li va posar aquest nom ja perquè viu només en Esvedrà. I aquesta és realment l'autèntica joia perquè és una planta que és exclusiva, o sigui, que només en tot el món se troba damunt d'aquest illot. I per això rep aquest nom de Santolina vedranensis. Potser la gent coneix més la camamidla de Mahó, que és una planta emparentada, que s'utilitza molt com a camamidla per temes digestius, no? Aquesta és diferent i, com dic, només se troba en aquest illot i està molt amenaçada, que és també per les cabres, no? Perquè se l'arribaven a menjar i quedava refugiada només allà on no arriben les cabres, no? Després hi ha altres plantes, una que es diu Biscutela ebusitana, que també és una mena de rebenissa, podríem dir, no? La mateixa família, i aquesta és exclusiva d'Eivissa, del nord d'Eivissa, i doncs, també la trobam a Esvedrà. Aquesta és una planta que a les cabres les encantava i se la menjaven molt ràpidament, i per tant també la trobaven penjada als penyals a puestos inaccessibles, no? En canvi, ara pues, aquesta ja s'ha escampat, tant la Diplotersis vicensis com aquesta altra, pues, ja la trobam a peu, a terra, no? Perquè ja no es menjava. No? Per tant, la flora d'Esvedrà té moltes plantes que són realment joies, de distribució molt reduïda, algunes d'elles amenaçades d'extinció, i bueno, és un lloc únic en aquest sentit. I era realment una llàstima que s'estiguessi degradant d'aquesta manera.
Vas anar-hi a finals del 80 i el següent cop que hi vas anar les cabres ja s'havien reintroduït?
Efectivament. Ja al principi dels 90 és quan s'introdueixen les cabres i ja comença aquest procés d'alteració. I que després vam tornar a fer altres projectes ja dintre del 2000, 2004, 2010... I, bueno, i l'estat de l'illot era realment deplorable, no?
Si tu vas anar comprovant in situ, amb el pas dels anys, la degradació botànica de l'illot.
Efectivament, sí. Sí. Allà hi havia zones que eren herbassars, no? La herba era molt abundant, i després la que era com a terra, no? Terra nua. I crec que en l'article que s'ha publicat recentment vam posar una comparació de fotografies. Perquè les cabres no només mengen les plantes, que és l'efecte principal, no? Però també provoquen molta erosió pel seu pas, en zones que hi ha molt de pendent, i després també provoquen el que és l'alteració del sol, perquè, clar, estan defecant, estan provocant excrements, moltes vegades concentrats, i això fa que la composició del sol canviï i les plantes que s'hi fan pues, siguin plantes de zones molt alterades, no? Justament no només pel menjar, sinó pel que trepitgen i provoquen aquesta erosió i aquest increment d'excrements, no?
Clar, jo he dit reintroduir perquè els defensors de la presència d'aquests animals a Esvedrà afirmen, sí, o asseguren que les cabres sempre hi han pasturat allà.
Bueno, hi ha hagut... L'introducció de cabres als illots és una cosa que se fa des de temps molt antics, no? Fent els navegants per després poder trobar menjar als illots. I aquesta presència de cabres als illots pues, és un dels factors de degradació més importants que hi ha hagut. Hi ha referències escrits del propi arxiduc xerrant dels illots de Cabrera i les botàniques, diguem, l'estat de devastació que queda en els illots després d'aquesta introducció de cabres. O sigui que, òbviament, les cabres fan molt d'illots de Balears i del món que s'ha introduït de fa molt de temps i el que provoquen és aquesta degradació extrema de la flora d'aquests illots. No? En el cas d'Esvedrà i altres illots, per exemple, a l'Espartà, hi ha llocs en el mateix illot que queden refugiats, que actuen com a refugi, que són bàsicament els penya-segats, sobretot. I gràcies a aquestes rondes de refugi doncs, queden població d'aquestes plantes vulnerables queden refugiades allà i per sort, perquè són la font de llavors que permet després recuperar d'alguna manera la flora del propi lloc, no? perquè si no, si s'extingeixen les plantes, hi ha una font de llavor i llavors la recuperació és impossible. No? Uh-huh. En aquest cas, el vedrà i també l'espartà, que és un altre illot que hem treballat, pues, la presència d'aquests zones de refugi pues, permet després que hi hagi una introducció de les plantes de forma natural a la resta d'illes. Unes més ràpides i altres pues, que s'hi tardarà molt de temps.
Ara hi vàreu tornar després doncs, de tota la polèmica de fa un lustre arran doncs, de la decisió de llavors doncs, el conseller de Medi Ambient a Eivissa doncs, d'eliminar les cabres i va haver-hi doncs, tota una polèmica també atiada en part per un determinat mitjà de comunicació per d'alguna manera debilitar doncs, algun grup polític. Ara, de cabres, vosaltres n'hi vau veure o no en queda cap?
Nosaltres ara no vam veure cap cabra. Per mi, en aquest moment, jo crec que no n'hi ha, però oh, yeah. No és una dada que no tenim, uh-huh. Perquè l'illot és enorme i hi ha persones que te van quedar-se i no les veus, no? Nosaltres no vam veure cap.
Clar.
I l'estat de l'illot dona la imatge de que no n'hi ha, però... Uh-huh. Sí, és una cosa que la conselleria potser té dades més. Mm. La nostra impressió és que no n'hi ha.
Jo entenc que des de la perspectiva, diríem, egoista, en aquest sentit, d'un botànic, d'un mediambientalista, d'un... En aquest cas, tu estaves del tot d'acord amb la erradicació, amb l'eliminació de la presència animal, doncs, com és la cabra, depredadora, sí. En aquest cas... a Sillot, és així?
Sí, sí. Tècnicament, hi ha diversos nivells d'opinió, no? Tècnicament no té cap sentit tenir cabres a un lloc que és una mena de joia botànica, no? Després, ja a nivell personal... Òbviament, el personal és un lloc que estimo moltíssim per la meva vivència i l'he conegut com era i com se va transformar, pues igualment, no? Però jo crec que el més important no és el meu personal o la meva opinió, sinó que es vedrà és un patrimoni dels eivissencs. Es vedrà és un puesto que és una joia de tots i que val conservar no només per la generació actual, sinó també per les generacions futures. I és un lloc icònic de les Pitiuses. És un lloc que, encara que el vegis des de fora, des de la pròpia Eivissa o des de Formentera, un pot saber que allò és una joia i no un corral. I jo crec que el valor, del punt de vista patrimonial, no? Del punt de vista del que un disposa com a ciutadà, no? d'Eivissa o de les Balears, sabrà que tenim un puesto que és únic, que està, que és un puesto que no és comparable amb cap altra banda del món, no? Jo crec que té un valor enorme, enorme per tots, a nivell social. I per això és perquè defensàvem es veurà, no a nivell individual com a botànic, jo he tingut la sort de poder pujar, no? Sinó que és algo que és de tots. I és de tots quan té un valor, i llavors el podem apreciar molt més, no? També a nivell social, pensar que tenim una cosa que val tant i que la cuidem tan poc que la convertim en un corral, doncs no diu massa també de la nostra societat, si tenim tan poc mirament, no? Per una cosa que és tan valuosa. Jo crec que per això hem de protegir el Vedrà, no perquè... Això personalment m'agradi, el meu interès és efectivament egoista i no té cap valor, sinó perquè és una joia per tota la societat de les Pitiuses i també per tota la societat balear, no? Però són de protegir el Vedrà, és el que jo penso.
Molt bé. Com t'has trobat ara l'illot es vedrà doncs, en aquesta caminada que vau fer el 15 de maig. O sigui, realment ha reflorit, ha ressuscitat la fauna?
Bueno,
Ai, la fauna no, la flora,
sí,
disculpa.
la flora, sí, tantes, tantes. Mira, el canvi ha sigut espectacular, espectacular. Hi ha hagut un canvi enorme, no? Aquestes flors grogues que deia la ravenissa groga ja està cobrint gran part de les vessants. Moltes de les plantes aquestes endèmiques estan florint d'una manera formosa, d'una manera molt bona, i el canvi ha sigut molt ràpid i espectacular. Hi ha que dir, però, que aquestes són les plantes que reaccionen més ràpidament. Després hi ha altres plantes que són més lentes. O sigui, el canvi ha sigut molt gran, però aquest canvi doncs, continuarà amb el temps. Continuarà fins que no arribi a un estat més original, no? I, però, bueno, el bo és que ja hem pogut veure aquest canvi. Ja es pot veure, apreciar d'una manera molt clara, molt evident, no? Nosaltres, la nostra feina és, tenim parcel·les, que, o sigui, llocs que mesuram cada any la quantitat de cobertura, la quantitat de plantes que hi ha, i anem als mateixos puestos que tenim marcats i fem aquest seguiment anual, no? Gràcies a la pròpia reserva dels illots són els que ens encomana aquesta feina. I d'aquesta manera podem no només visualment veure el canvi, sinó també el podem mesurar amb números, no amb dades. I, bueno, ara estem elaborant aquestes dades, però ja estem segurs que el canvi serà enorme, no? Nosaltres estem seguint aquestes parcel·les permanents, que dèiem que sempre mesuren els mateixos llocs, des del 2016, més o menys. Les primeres del 2015, doncs vam posar unes altres el 2016, i cada any hem anat mesurant, no? I hem pogut anar seguint, primer, on se va treure quasi totes les cabres, que també va haver una recuperació molt ràpida, i després les cabres van començar a augmentar i van començar a veure com anava retrocedint aquesta recuperació, anava cap enrere, no? I ara, pues, de cop, una altra vegada, clar, el 2020 no va poder anar pel confinament, o sigui, tenim ara, hi ha hagut un buit, no? Però, bueno, assegurar clarament aquesta recuperació, no?
Vareu necessitar...
Pensar que nosaltres anem per feina. Anem per feina bastant, bastant feixuga. És un privilegi, per nosaltres és un privilegi fer feina a aquest lloc, però al final tens que córrer perquè l'illa és molt gran, hem que fer molta, molta feina en poc temps, no?
En aquest cas, tinc entès, o tenim entès, que l'accés a Esvedrà està absolutament regulat i limitat. Va necessitar un permís especial?
Bueno, efectivament, nosaltres, o sigui, la nostra feina és una comanda de la pròpia Conselleria de Medi Ambient. I el que ens du i que ens acompanya, doncs, justament són els agents de Medi Ambient de la Reserva Natural. O sigui que jo crec que és, clar, són puestos tan delicats, tan vulnerables, que el control de les visites és obligat.
Te sents privilegiat?
Jo me sento privilegiat de la meva feina, perquè jo som botànic de professió, però també d'afició, no? I llavors és un luxe treballar d'allò que t'agrada. I poder anar a puestos com aquests, efectivament me trobo privilegiat, encara que no anava a passejar, anava a treballar. I la feina, pujar des de treball, sempre és bastant exigent físicament, sobretot quan tens que fer una feina fixa. O sigui, no és pujar, mirar el paisatge, sinó anava a agafar dades, no? I les hem que fer en un temps molt breu, que és el temps que entre que desembarques i tornen a embarcar, no? I és una feina que ens encomana la conselleria i és la que fem, no? Però com a privilegi, sí, és un privilegi en general treballar en allò que un té la vocació, no?
Estic del tot d'acord.
Perdona?
Ja estic del tot d'acord. Escolta, vareu, diríem, escarpar fins a, en aquest cas, el vessant de migjorn de l'illot? O sigui, És exigent, diríem, atlèticament, físicament, l'illot. Vau poder anar a la banda de migjorn?
La part de migjorn, bueno, nosaltres pugem per la tramuntana, puges fins al coll, allà tenim unes parcel·les, que és la banda que dona migjorn, efectivament, i després d'allà vas carrenant, vas pujant, fins pràcticament a dalt, on tenim unes altres parcel·les. Com anem a fer aquesta feina en concret de parcel·les, anem allà on tenim les parcel·les. Unes estan al vessant de migjorn, efectivament, de la part de dalt, i les altres estan quasi en el cim, no?
Deixa'm preguntar-te.
Però altres vegades que he anat per fer conèixer la flora, sí que hem anat per la banda de migjorn, que hi ha una zona que es pot desembarcar, i bueno, tot l'illot és molt dur, oxigen. L'exigència física és gran, no? Sobretot quan estàs buscant, que tens que pujar de ballar, o sigui que no estàs pujant directament al cim i baixar, sinó que nosaltres anem mirant allà on podem, darrere les roques, o sigui, ens moguem molt per tota per l'illa, no? I sempre és molt exigent i té un punt de risc. O sigui, tens que estar molt concentrat perquè és un lloc que te pots fer mal. Per això, sigui, és un lloc que tens que anar amb molta cura. Molta cura perquè una caiguda i te pots fer bastant de mal. Tots hem caigut qualque vegada, ja es veurà, i per sort no ens fem mal. Però bueno, té un cert nivell de risc i hi ha que anar concentrat i amb cuidado.
Vareu poder veure bé Formentera aquell dia, deixem preguntar-te, ja que nosaltres veiem esvedrar bé, no sé si aquell dia bufava bé de nord o de nord-oest, i per tant es veia bé l'illa Formentera.
Es veia perfectament a Formentera. Sempre és un...
Ha de ser guapo, no?, veure-la des d'allà.
És preciós. Que Formentera és una altra illa meravellosa, que és un gust sempre anar a Formentera. Perdoneu-me que xerri en ell personal, jo me'n sento balear, estimo totes les illes, i illes i illots, i Formentera em sento com a casa meva, no? Jo som menorquí, però visc a Mallorca i estimo moltíssim les Pitiüses, i sobretot Formentera, que és casa meva, no? Llavors, des de Formentera es veu Esvedrà d'una manera espectacular, perquè veus tot el llom, no?, de la
Home,
illa.
jo crec que tenim la bona visió d'Esvedrà, eh? Crec que és més mac
Efectivament, tinc la visió
la
privilegiada
bona
perquè la veu
perspectiva.
veig el lloc sencer, no?
Sí.
I quan té aquest nivolat just per damunt, que fan un capell, és un lloc realment icònic, és una
I
imatge que
tant.
caracteritza les Pitiüses, i jo crec que tothom el coneix i tothom el va mirar perquè té aquesta part màgica, no? D'Esvedrà, tan misteriosa, no?
Sí, sobretot i també sobrenatural, esotèrica, o sigui,
Clar, clar, clar. És normal que la tingui perquè és tan impressionant quan estàs davant d'aquesta mole, no? Té una emoció molt particular.
Hi ha res igual, ja per acabar, Joan, a Mallorca o a Menorca?
Jo crec que com a Esvedrà no hi ha res, sincerament. Cada illa té el seu punt, els seus puestos icònics i únics, no? Però com a Esvedrà realment no coneix res.
Moltíssimes gràcies, Joan Rita, botànic de la Universitat de les Illes Balears, que ha pogut comprovar in situ, després d'anar a Esvedrà durant 30 anys, que en aquest cas la desaparició de les cabres ha fet renéixer botànicament, ha fet reflorir l'illot com era originalment. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantat d'estar amb vosaltres.